Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 28 de maig del 2019, dia de Sant Germà. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
La majoria dels principals rius del món tenen concentracions perilloses d'antibiòtics, segons un estudi liderat per la Universitat de York. Els investigadors van analitzar mostres de 711 punts en 72 països i van trobar, atenció, antibiòtics en el 65% dels llocs. El pitjor de tot no és que l'aigua dolça no contaminada comenci a escassejar, que també. El pitjor de tot és que a causa d'això estem creant milers i milers de bacteris resistents a aquests fàrmacs. El pitjor encara es fa, és que fa molt pocs dies milers de desenes de joves arreu del món es manifestaven perquè tinguem cura del nostre planeta. I molts països, la majoria de fet, estan fent cas omís.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
I avui el pensament del dia ens el porta Marta Burguet, doctora en pedagogia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.
Tota injustícia requereix una o altra resposta, però ho veiem en els infants que no deixen passar ni una. El cas és no mantenir-se en la indiferència. Fets com els que recentment vivim al nostre país no demanen quietisme. Tampoc aquella resposta reactiva pròpia d'aquell cervell nostre més primari, infantil, talvolta. I la reactivitat no sols la podem manifestar amb accions, sinó també amb arguments, amb paraules, amb els mateixos debats que sovint establim. Al capdavall, una decisió entre valors proactius o valors reactius. Així, un valor reactiu seria el que aixopluga aquest eslògan que hem sentit aquests dies, ni oblit ni perdó. Oblidar o no, no és una qüestió de voluntat, neuronalment, a nivell de cervell, sols podem oblidar per amnèsia. L'altra cosa és que expressem o no aquest oblit, i prou ho pateixen aquells que per una causa o altra doncs també tenen Alzheimer. L'altra cosa és el perdó. Aquest és un valor propositiu, proposa opcions de futur, de mirar de manera nova l'altre, no per ingenuïtat, sinó amb lucidesa, sabent-lo adversari, sabent-lo causant d'un greuge, però no per això menys digne, menys persona i fins i tot no menys estimable. El perdó obre portes, no les tanca, requereix coratge, obre les portes al cor de qui ha comès un greuge, per tal d'aquell mateix es reconciliï amb ell mateix, sovint és el que més malament ho viu. Oferir i donar perdó requereix aquesta gosadia, posar-se en un cert estat de risc. Un cop més, aquest valor de la pau suposa tota una teologia encarnada, com feia el bon amic Vicent Martínez, que ens deixava el passat 23 d'agost i que va liderar la recerca en pau i conflictes des de l'acadèmia a la Universitat de Castelló. A ell li agradava dir: els pacifistes som realistes.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
3 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Avui parlarem de la nova fase en la que ha entrat el judici al procés al Tribunal Suprem. Com cada dimarts, ens ho explicarà tot plegat Mercè Raga, acompanyada de l'advocat de Digestum Legal, Ramon Riudor. Un dia en el que, a més, parlarem amb Roberto Castro, advocat del sindicat de ciclomissatgers Free Riders, arran de les protestes dels treballadors de Glovo per la mort d'un ciclista atropellat. I cap a 8:45 del matí parlem amb Arrels Fundació de Sensellarisme. Avui ens visita Sílvia Torralba. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i amb l'equip humà que fa possible aquest programa: Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció i mà dreta en aquest estudi. Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Joan.
Comencem?
Vinga, anem-hi.
Som-hi, va. Doncs iniciem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que comença el període de pactes per la batalla a l'alcaldia de Barcelona i altres ciutats, com ara Badalona.
Ernest Maragall, si et sembla, comencem per Barcelona. Joan, Ernest Maragall, el guanyador de les eleccions per Esquerra i Ada Colau, ha enxocat per conciliar un tercer aliat per formar govern a Barcelona. L'alcaldessa opta per negociar amb Esquerra i el PSC, mentre que Esquerra vol formar govern amb Junts per Catalunya. Malgrat tot, Colau no té clar que Maragall es converteixi en el proper alcalde de la capital catalana.
I us he de dir que em va resultar francament decebedora la intervenció que vam escoltar. Crec que és un grandíssim error fer una lectura política de les eleccions en clau independentista o antiindependentista.
L'alcaldessa en funcions i líder de Barcelona en Comú, que aquest diumenge entomava la derrota i sortia a felicitar el republicà per la victòria, ha canviat amb el pas de les hores de to i també d'estratègia. Aquest dilluns els comuns han decidit entrar al joc i fer valdre la seva posició. Sobre una possible coalició amb Ciutadans, Colau assegura que ella no els farà cap oferta. Això després que el PSC li ha deixat la porta oberta a optar per ella com a alcaldessa. Escoltem a Miquel Iceta.
Nosaltres farem el que calgui perquè Barcelona tingui el millor govern possible. L'independentisme no sols no té majoria, sinó que ha retrocedit a la ciutat de Barcelona. I, per tant, no sembla que la conseqüència més lògica d'un retrocés sigui atorgar una alcaldia.
Per la seva banda, Ernest Maragall no descarta governar en solitari.
El millor per aquesta ciutat seria un govern d'ampli espectre amb els Junts per Catalunya i amb els comuns. Però, vista la seva mútua exclusió, la nostra obligació és tirar la ciutat endavant en qualsevol cas. La responsabilitat que ens han atorgat els ciutadans és per governar.
Bé, en tot cas, la suma de regidors independentistes s'ha passat dels 18 que tenien Convergència, Esquerra i la CUP el 2015 als 15 que sumen Esquerra i Junts per Catalunya ara mateix. Una altra batalla que encara s'ha de decidir, Joan, és la de Badalona. Iceta ha dit que si Esquerra vol impedir que Xavier García Albiol torni a governar, hauran de votar el candidat del PSC. Una altra capital que perilla la seva alcaldia és la de Terrassa, amb Jordi Ballart. PSC també ha dit que donarà suport a Esquerra. Mentrestant, a Girona, l'alcaldia de Marta Madrenas per Junts per Catalunya també està la corda fluixa per les paraules de Lluc Salellas de Guanyem Girona, que creu que la ciutat ha fet un tomb cap a l'esquerra. Mentrestant, a l'estat espanyol, es comencen a escoltar veus que demanen al PSOE que comenci a canviar de soci de Ciutadans a Podemos pels resultats de les eleccions d'aquest diumenge.
I de nou, protagonista, la Junta Electoral Central té previst convocar els eurodiputats electes al Congrés perquè acatin la Constitució el 17 de juny.
De manera que aquest dia el president català a l'exili, Carles Puigdemont, hauria de tornar a Espanya. Doncs defensen que és un tràmit d'assistència obligatòria.
I atenció a aquesta notícia, el rei Joan Carles anuncia que abandonarà la vida pública i institucional el 2 de juny.
Joan Carles anuncia la seva voluntat i desitja deixar desenvolupar activitats institucionals i completar la seva retirada de la vida pública a partir del 2 de juny, quan es compleixen 5 anys de l'abdicació, segons un comunicat de la Sarsuela.
Segon dia de la fase documental del judici al procés.
Bé, el que hauria estat un tràmit de mitja hora i va acabar ocupant tot el dia de la sessió del judici al procés i encara haurem d'esperar avui mateix per acabar-ho. El president de la sala, Manuel Marchena, ahir va fer enumerar totes les parts i detallar les proves que presenten el judici. Les impugnacions també s'han fet així i això ha provocat que a les 5 de la tarda el tribunal es retirés a deliberar i que no ho resolgués fins avui mateix. Pel que fa a les proves proposades, totes les defenses, excepte Xavier Melero, han qüestionat, entre d'altres, els documents remesos a aquesta causa dins del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que és el que ha processat una vintena de persones per l'organització de l'1 d'octubre.
I quan penses que res podria anar pitjor, doncs Glovo assegura que el ciclista mort dissabte no era repartidor de l'empresa.
Sí, ho hem sabut. La companyia apunta que el repartidor mort a Barcelona podria haver utilitzat il·legalment el compte d'un tercer.
Presó per al sospitós de matar una noia en un bar de l'Avinguda Mistral de Barcelona.
El detingut ha ingressat en un centre penitenciari un cop ha rebut l'alta mèdica.
I els treballadors del Museu Picasso tornen a estar cridats a fer vaga aquest dimarts.
La secció sindical de solidaritat i unitat dels treballadors a l'empresa Magma Cultura ha cridat a fer vaga els treballadors del Museu Picasso de Barcelona. La crida afecta el personal subcontractat per aquesta firma per als serveis de venda dels bitllets, atenció al públic i personal de sala de l'equipament cultural.
En plena de religió, el Papa Francesc diu que la vida humana és sagrada i inviolable i la missió dels metges és protegir-la.
En el seu discurs, els 400 participants del Congrés presents a la sala Clementina, el Papa assegura que tot nen que s'anuncia en el ventre d'una dona és un regal i que canvia la història d'una família, d'un pare i una mare, d'avis i germans, i aquest nen necessita ser benvingut, estimat i cuidat sempre. Segons informa l'agència Flama Notícies, la Conferència Internacional sobre la Defensa de la Vida Humana, naixent a condicions extremadament fràgils, amb el hashtag Yes to Life, es va dur a terme a l'Institut Patrístic Agustinià del 23 al 25 de maig i va ser organitzada pel Dicasteri pels Laics, la Família i la Vida, en col·laboració amb la Onlus, el Cor en una Gota i els Cavallers de Colom. L'objectiu d'aquesta trobada, Joan, va ser oferir models realistes i replicables d'acompanyament mèdic i pastoral a les famílies, a les que massa sovint es suggereix com a única alternativa a l'avortament.
Doncs sí, ho deia el Papa Francesc, la vida humana és sagrada, sí, inviolable, també. Esports. Sergio Ramos demana la carta de llibertat i Florentino Pérez li tanca la porta.
Segons ha revelat aquest dilluns al programa Jugones de la Sexta, el capità de Real Madrid volia deixar el club blanc per acceptar una milionària oferta del futbol xinès.
Anem a portades. Si sortim de casa aquesta hora i anem cap al quiosc, abans de tot, quiosquera. Què hi trobarem, a part de quiosquera?
Mira, doncs aquesta batalla de Barcelona que continua oberta, així ho titula a la seva principal pàgina al diari El Periódico, amb l'alcaldia en suspens per l'alta fragmentació. Maragall disposat a governar sol, mentre Colau li proposa un pacte a tres amb Collboni. Per la seva banda, el PSC propugna un acord amb Barcelona en Comú i Valls per barrar el pas a l'independentisme. Joan Carles I deixa la vida pública. També es fa ressò al diari El Periódico. Com també aquesta notícia, la cambra es planteja consultar els socis sobre una rebel·lió fiscal a la Cambra Catalana de Comerç. Canadell també preguntarà si pot treballar per la secessió. El País destaca avui en la seva principal pàgina el PSOE refreda la coalició amb Podem i pressiona Ciutadans. El partit de Rivera crea una comissió de pactes sense línies vermelles. La Vanguardia també destaca avui en la seva portada Colau i Collboni deixen oberta una alternativa a Maragall. El PSC advoca per un acord amb els comuns i el suport extern de Valls. I també es fa menció al diari La Vanguardia de la notícia del rei Joan Carles que ha anunciat que abandona la vida pública. El diari Ara es veu aquesta fotografia entre Ada Colau i Ernest Maragall que s'insten a negociar amb les condicions d'Esquerra d'una banda i les condicions de Comuns d'altra banda. I també el diari Ara també es fa menció del repartidor de Globo mort era un immigrant subcontractat. I per acabar aquest repàs de portades, el Punt Avui destaca aquesta hora dels pactes. En el cas de Barcelona, Maragall negociarà amb Junts per Catalunya, però prioritza pactar amb Colau. Fan un repàs, Joan, de totes les principals capitals de Catalunya, entre d'altres, doncs Manresa, Esquerra avança junyent amb vots, però empata en nombre de regidors, ho viu a l'ADA, que diuen així, al Punt Avui, la pèrdua de la majoria absoluta obliga Castells a buscar un pacte.
12 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Les temperatures avui baixen una mica respecte a les de dies anteriors, però tot i així, al centre del dia farà calor. Màximes, en general, entre els 22 i els 27 graus. Les més altes, sobretot a les comarques de Ponent, les més baixes cap a la costa i també al Pirineu. Pel que fa a l'estat del cel, comencem la jornada amb nuvolositat variable a tot el país, tot i que amb un sol esplèndid als dos extrems, sobretot cap a l'àrea de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre, on el vent del nord bufarà durant tot el dia i farà que no hi hagi pràcticament núvols. A la resta, sí que augmentarà una mica més la nuvolositat amb el pas de les hores. I aquesta tarda, a punts de les comarques del Pirineu, del Prepirineu, però sobretot també comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, hi haurà ruixats. A partir de migdia creixeran núvols en aquestes comarques i a la tarda hi haurà aquestes precipitacions, localment amb tempesta. De cara a demà esperem un temps semblant al d'avui, amb menys risc de ruixats a la tarda, però encara amb alguna precipitació molt, molt aïllada en aquests mateixos sectors. Demà ja amb temperatures semblants a les d'avui, tot i que al matí poden ser una miqueta més baixes. Serà a partir de dijous quan les temperatures pujaran més i de cara al cap de setmana podríem arribar a fregar màximes de fins a 30 graus a les comarques de l'interior i sobrepassar els 25 o 26 a la costa, amb sol i amb un temps de ple estiu.
Gràcies, Jordi. Molta gent que surt cap a la feina. Per tant, important saber quin és l'estat a la xarxa viària del país des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Aquesta hora al matí continuen les retencions totes elles habituals en els accessos a Barcelona, a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Martorell, a l'A2 de manera intermitent des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà en sentit sud, i a la C58 a Sant Quirze en sentit Barcelona, també amb problemes per entrar a la ciutat, i entre Montcada i Ripollet sentit Terrassa. També retencions a la B23 en els dos sentits i per enllaçar amb la Diagonal, els túnels de Vallvidrera també en sentit Barcelona, i d'entrada a la capital catalana pel Baix Llobregat, a la C31 i a la C32. I també es formen a aquesta hora al matí les llargues retencions habituals a les dues rondes, que segueixen afectant els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Sapiguem també com està la xarxa de transport públic del país des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència, cap alteració a destacar, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Un quart de nou del matí, com saben tots els oients, nosaltres que tenim aquesta especialista corresponsal des dels estudis de Ràdio Estel, però sí que va fent tot el seguiment del que passa dins del Tribunal Suprem en aquest judici, el procés, Mercè Arregà.
Què tal, Joan? Moltes vegades faig meves les paraules de Xavier García... Ai, de Xavier García Albiol, anava a dir.
Estem imbuïts, en les municipals.
Sí, totalment. De Xavier Melero, que ahir deia, no estic entenent el tràmit, no estic entenent res. Si cas, el que fem és demanar ajuda a Ramon Riudor, advocat de Digestum Legal, perquè ens expliqui tot el que va passar ahir amb aquest inici de la prova documental. Què tal? Molt bon dia.
Sí, hola, molt bon dia, Mercè, Joan.
No estem entenent el tràmit, no? Deia Melero a Marxena, sí, sobre aquesta fase.
Sí, curiós. Sí, a veure, una mica el que ha passat en aquest judici, en termes generals, és que s'està reinterpretant una part de les regles del procediment penal. És a dir, hi ha circumstàncies o situacions que s'estan interpretant d'una manera diferent al que molt sovint doncs, és la pràctica habitual dels jutjats. El que ha passat aquí, ahir, que era el comentari del Xavier Melero, que deia que no entenia el tràmit, és que normalment en qualsevol judici penal, també per una qüestió d'agilitat, el tràmit de la documental simplement es diu, diuen els advocats, els fiscals, que es dona per reproduïda. Això vol dir doncs, que tots els documents que ja han estat designats en el seu escrit d'acusació o el seu escrit de defensa, es fa la ficció doncs, que afloren en el judici, que afloren, i que per tant queden per reproduïts sense necessitat doncs, que s'especifiquin, que es nombrin. Llavors el que va passar ahir és que el president del tribunal va dir a les parts, començant per les acusacions, doncs, que s'havia de desgranar els documents rellevants en els quals doncs, basaven les seves pretensions. I llavors, per tant, aquí l'advocat Melero va dir doncs, que no en tenia el tràmit, perquè d'aquesta manera, com que les acusacions ja havien designat una sèrie de documents en els seus escrits de curació, no tenia molt sentit doncs, que haguessin de tornar doncs, a fer aquest tràmit. A no ser que s'entengués que els documents que no van especificar quedaven renunciats. O que eren documents, per exemple, doncs, que no constituïen una autèntica documental, doncs, per exemple, perquè eren actes de declaracions testificals o que eren documents doncs, que s'havien introduït vulnerant algun dret fonamental, no sé, doncs una, imaginem-nos, no és el cas, però una escolta il·lícita i per tant no podien tampoc valorar-se, etc. Però clar, realment és un tràmit molt curiós i el que van fer les defenses va ser doncs, entendre implícitament que els documents que no estaven especificats doncs, per part del Ministeri Fiscal o l'Advocacia de l'Estat doncs quedaven implícitament descartats. Uh-huh. És una cosa molt curiosa, realment.
Sí, perquè sol passar això en els judicis penals, que s'han de llegir, no?, totes les proves que es volen aportar.
Sí, a veure, formalment sí que l'ideal seria doncs, que es llegissin tots els documents un per un. Això vol dir, doncs, per exemple, que si les parts doncs, volen basar-se, doncs, no sé, doncs, a vegades hi ha causes, no sé, doncs, de milers de folis, doncs que tècnicament doncs, s'haurien de llegir el contingut de cada document, però a la pràctica, doncs, per una qüestió doncs, de temps, d'agilitat, no es fa, es diu, es dona per reproduït, llavors tots els documents que tu ja tens coneixement, perquè tu has tingut accés doncs, als escrits de curació, doncs ja saps doncs, quins són, i no cal que es tornin a llegir o a especificar nominalment.
Clar, això també és el que va passar ahir amb Seoane, amb l'advocada de l'Estat.
Exacte.
Que va haver de, clar, havia de llegir 90 folis d'aquest llistat i quan portava una hora aproximadament, si no m'equivoco, Melero va reclamar a Marxena que no calia, no?, que continués llegint.
Sí, el que va ser aprofitar doncs, un recés per al tornar i evitar doncs, unes quantes hores doncs, de lectura nominal del nom dels documents, doncs dir-los que ja es donava per entrat amb qual cosa, doncs les altres defenses van indicar doncs, en el mateix sentit i, per tant, doncs, ja es va, diguem-ne, obviar doncs, que continués doncs, aquesta cosa tan farragosa i de fet, innecessària, no? Perquè si no es vulnerava el dret de defensa i ja es tenia coneixement, doncs no té sentit.
A partir d'avui, què podrem veure? Perquè diria doncs, que ahir es van fer aquestes peticions de proves i avui doncs, hauria de resoldre, no?, el jutge Marxena.
Bueno, aquí és el tràmit de les documentals. Doncs, hi haurà doncs, un moment, de forma ambigua va dir doncs, que en una altra sessió doncs, que que reproduirien també els vídeos, doncs, sobretot del contingut del 20 de setembre i de l'1 d'octubre, per tant, doncs, i a més són vídeos doncs, que són molt, molt abundants, n'hi ha molts i que duren doncs, molt de temps. Llavors, hi haurà almenys una sessió o diverses doncs, en què doncs, hauran de visualitzar el que serien aquests vídeos i diguem-ne, el problema aquí és el que han dit moltes vegades les defenses i denunciat, que és que no es podrà contrastar el moment de cada un d'aquests vídeos amb el contingut de les testificals. És a dir, que seran vídeos que es visualitzaran de manera aïllada, sense, diguem-ne, posar-los en context doncs, amb una determinada situació o amb el contingut d'una declaració testifical que, per exemple, podria no coincidir doncs, amb el que reprodueix un vídeo. Un vídeo sempre és més objectiu, sempre quan sigui autèntic, no? Per tant, doncs clar, aquí també és una situació també anòmala que s'ha produït en aquest judici.
Clar, d'alguna manera hi haurà vídeos, a veure, això és un supòsit, que, perquè l'hem pogut veure per les xarxes i s'han fet virals vídeos que potser estan manipulats. Com es pot demostrar això?
Això és una impugnació. També una part important d'ahir, les parts, tant les acusacions com les defenses, poden, per exemple, impugnar el contingut d'un vídeo. Si, per exemple, tinguessin algun motiu per pensar o un principi de prova per pensar doncs, que un vídeo doncs, està manipulat, que està tallat, doncs llavors el que es fa, això es fa en principi doncs, en els escrits de curació de defensa, és dir que l'impugnes. És a dir, doncs, clar, evidentment ho has de justificar. No val una impugnació a cegues i sense cap fonament. No? És a dir, doncs, entenc doncs, per una sèrie de circumstàncies i elements doncs, que aporta un principi de prova, fins i tot aporta una pericial, doncs, que aquest vídeo no pot tenir doncs, una possibilitat de valoració perquè no és autèntic, per exemple, no? Però, en principi, no hi ha cap motiu per pensar que vídeos que, de fet, han circulat doncs, per les xarxes socials, per les televisions, no siguin autèntics. És a dir, que jo crec que el contingut dels vídeos doncs, que visualitzarem en els propers dies de sessions són vídeos que tots nosaltres hem vist sí. I que, òbviament, doncs, són legítims.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Ramon Riudor, advocat de Digestum Legal, que ens apropa a aquest món de l'advocacia, i que, per cert, Joan, una reflexió que estic fent a partir d'ara és que els advocats han de llegir molt,
Déu-n'hi-do.
Perquè Déu-n'hi-do, o sigui, clar, aquest judici, quants folis poden haver-hi de causa? Infinits, no?
Infinits, milions. Sí, no s'acaba mai.
No s'acaba mai. Un altre cas que també es va donar ahir, que m'agradaria a veure si ens ho pot explicar, pel que fa a les proves proposades, totes les defenses, excepte la defensa de Xavier Melero, que sempre sembla doncs, que surti com a nom propi, les van qüestionar, entre d'altres, els documents remesos a la causa del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.
Sí, correcte. Això és el que havíem vist també, em sembla que ho havia comentat el dia que vaig venir aquí a la ràdio a parlar de les qüestions prèvies. Clar, el problema del... I amb molt bon criteri, doncs, hi ha uns quants advocats doncs, que van impugnar doncs, a tots els documents doncs, que es voldrien doncs, d'aquesta font. El principal problema d'aquí és que en el fons, el jutjat d'instrucció 13, d'una manera, incorrecta, no? En el fons ha estat el jutjat d'instrucció d'aquesta causa que s'està enjudiciant actualment al Tribunal Suprem. Llavors, què ha passat aquí? Doncs que ja les acusacions doncs, han pogut triar doncs, al seu gust els documents doncs, que s'han aportat com a documental a la causa de seguida del Tribunal Suprem, sense que moltes defenses que no estan personades en el jutjat 13 hagin pogut tenir accés doncs, als documents, a tots ells. Potser hi havia documents doncs, que els interessava perquè eren favorables per a la seva defensa i que no hauran pogut sortir en el judici. Clar, llavors, això és una situació que vulnera el dret de defensa i la igualtat d'armes entre les parts.
Ara que deies, Mercè, tots aquests fulls que s'hauran de llegir tots els advocats perquè la gent se'n faci una idea... Quan les càmeres enfoquen a fiscalia, a part de l'acusació, a darrere s'hi poden veure milers i milers de folis apilats, que és allà on és el famós Paco. Doncs són tots aquests folis els que formaran part del procés. Que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I tant.
Doncs Ramon Riudor, advocat de Digestum Legal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies.
Igualment.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
8 i gairebé 25 minuts i gairebé gairebé mai se'ls té en compte, perquè es parla molt del judici, es parla poc d'ells. Jordi Pina, Andreu Vandeneinde, Xavier Melero, Judit Jané, Marina Roig, Olga Arderiu, Mariano Vergés, Pau Molins, Josep Riba. You are the first, the last, my everything.
A primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Todos hemos nacido para contribuir al bien común. Mi contribución es evitar que las familias se rompan por culpa de una herencia. No es necesario el enfrentamiento, pero sí que lo dejes bien atado.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterrojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Vinga, doncs, gairebé que passa un minut de 9:15 del matí, hora de saber a qui li volem felicitar el dia. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui ens dona la diada del santoral, que és Sant Germà. Sant Germain, bisbe de París, amb diversos convents dedicats a la capital del Sena, en la qual, i en temps medieval, va ser un home de caudal importància. Havia nascut a Autun, el 496, i va viure els germanos a París, fundant l'abadia de Sant Germain després, morint el 576, sent canonitzat el 754 pel papa Esteve II. També avui acabarem el santoral d'aquest dia d'avui, de Sant Germà, dient que celebrem la diada d'uns sants companys màrtirs, com van ser Emili, Fèlix, Príam, Llucià i Eladi.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I a aquesta hora obrim de nou un dia més la plana de l'agenda cultural, de l'agenda religiosa també, i encetem amb pregària, música i silenci.
Doncs sí, hem de dir, m'has agafat ara, estava pensant... estava pensant que venia ja l'entrevista, Joan.
Estaves amb música i silenci.
Exacte, exacte, mai millor dit. I avui de 7 a 8 del vespre ho trobareu als Caputxins de Sarrià. Es tracta de la pregària mensual, la pregària música i silenci que els caputxins ofereixen normalment el quart dimarts de mes a les 7 de la tarda. Els Caputxins de Sarrià, pels interessats, estan al carrer Cardenal Vives i Tutó, número 2, a Sarrià de Barcelona.
I fins l'1 de juny a Lleida tindrà lloc l'aplec del Caragol.
És temps de cargols. Per tant, arriba l'aplec del Cargol de Lleida. Es tracta d'una festa gastronòmica organitzada al voltant de la cuina del Cargol. Aquesta festa, també anomenada aplec del Cargol, ha estat declarada festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya, així com també festa d'interès turístic nacional. Actualment, l'aplec és una gran festa coneguda arreu de l'Estat com també d'Europa, que acull durant 3 dies milers de lleidatans i foranis per passar-s'ho bé, conèixer la nostra gastronomia i la ciutat de Lleida. L'aplec del Cargol es celebra el recinte dels Camps Elisis de la capital del Segrià.
Escolta'm, doncs jo, forani, que vaig cap a la teva terra a menjar cargols, boníssim, ja se'm cau la bava. Acudit dolent. Avui comença el Festival Primavera Sound 2019.
I durarà fins al 2 de juny. Joan, ja fa més de 18 anys que Primavera Sound ofereix espectacles musicals amb un indubtable encert. La promotora musical establerta a Barcelona ha desenvolupat des dels seus modestos inicis un fort compromís amb la música per tal que espectadors de diferents generacions puguin gaudir al màxim de l'experiència en directe. Aquest any, entre d'altres, actuarà Nena Cherry, Miley Cyrus o bé Tame Impala. Amb quina et quedes? Coneixes algun? Sí.
Home, i tant. Em quedo amb Joan Manuel Serrat.
I Rosalía, també, eh? Ben fet, ben fet. Vinga.
Anem a xarxes. Home, ara que has dit Rosalía, una de les grans, eh?
Clar, també.
Parlem amb paraules majors. xarxes, què sigui bull a la xarxa?
Mira, un debat. Vull plantejar un debat d'una qüestió que ahir va haver-hi entre Maragall i Ada Colau. Perquè, què va passar? Com us hem explicat en l'informatiu, sí que va haver la roda de premsa posterior en aquestes valoracions dels partits als resultats del diumenge, en què vam poder escoltar Ernest Maragall i també Ada Colau. Però el debat després es va portar a les xarxes. Tu creus o veus viable que s'ha de fer política via Twitter?
Jo crec que pot servir, No ho sé.
Vinga, doncs t'explico el cas. En aquesta roda de premsa del dilluns, per valorar aquests resultats, Ernest Maragall es va mostrar convençut, no?, que pot ser el pròxim alcalde governant en solitari amb el superpuntual de Barcelona en Comú i JxCat. Bé, després, en una piula de Twitter, Maragall ha demanat a Ada Colau que l'acompanyi a veure qui informa la presó de Soto del Real per poder escoltar-nos, diu, i contrastar projectes de ciutat. D'acord? Aquest era el tuit d'Ernest Maragall. Bé, què va contestar de Colau? La cap dels comuns li ha contestat en una roda de premsa que ells ho va fer i Junts per Catalunya no comparteixen model de ciutat i que si va a veure alguns dels presos independentistes, com ha fet altres vegades, va dir de Colau, no serà per parlar d'acords de ciutat. I ella va sentenciar, no fem política via Twitter.
Està bé comunicar a través de Twitter certes coses, però sí que és veritat que arriba a pactes a través de Twitter. Home. Anem a publicitat i de seguida parlem d'un cas lamentable, d'un cas precari, com és el cas de Globo.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel. One, two, three, four.
El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
I 37 minuts. Avui en aquest programa volíem parlar de les protestes dels treballadors de l'empresa de menjar per emportar Glovo després de l'atropellament d'un dels ciclistes que treballava per l'empresa, o això sembla. Saludem a aquesta hora a Robert Castro, advocat del sindicat de ciclomissatgers Freeriders. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Per entendre'ns tots plegats, quan parlem de Freeriders, de què estem parlant?
Bueno, doncs d'un sindicat que neix a partir de, precisament, repartidors de Glovo i pretén revertir absolutament la situació que tenim actualment, que és d'una precarietat absoluta i on estan els repartidors de falsos autònoms i ja són predominants les sentències actualment que ens donen la raó de que hi ha una laboralitat encoberta.
Mm-hmm. Quan parlem d'una feina precària, de què estem parlant? En què es basa la precarietat dels treballadors de Glovo, per exemple?
Doncs, per fer-t'ho així molt resumit, és el que més predomina són repartidors que estan treballant entre 12 i 13 hores al dia per 7 dies a la setmana, per al final treure un poder adquisitiu, uns diners nets, deduint impostos de, com a suposat autònom i de més, d'uns 1.100 euros. Aquesta precarietat també, com no estan cotitzats en el règim general, vol dir que si avui es posen malalts i no poden anar a treballar, no cobren. I llavors ja estan sovint en un bucle molt, molt pervers perquè Glovo els dona punts Els dona una espècie de sistema de puntuació, per exemple, si surten en dies de pluja. Què passa si surts en dies de pluja? Acabes posant-te malalt. I si et poses malalt ja no pots anar a treballar. Vull dir, és horrorós. La situació és de lo pitjor que hi ha al mercat, probablement.
Per entendre'ns, els treballadors de Glovo són autònoms o falsos autònoms?
Són falsos autònoms, perquè el veritable autònom és, no sé, un electricista, un advocat, et fan uns serveis professionals, et giren una factura, però ells tenen tot. És com dir micro, el que s'ha dit sempre, un microempresari, no? O una microempresa és un autònom. Però el repartidor al capdavall posa la seva força de treball a canvi d'uns diners. Això és laboralitat. Encara que posi ell el vehicle, és laboralitat, perquè no fa una inversió empresarial rellevant, com diu el Tribunal Suprem, i hi ha tots uns requisits, no?, que es diu la genitat. O sigui, al final, Glovo posa tot, per dir-ho així. Posa l'aplicació del mòbil, posa la inversió, posa els clients, posa la marca. Llavors, tot això.
Tot i ser falsos autònoms, creus que podria servir d'alguna manera aquesta nova mesura que s'ha pres del fitxatge per als treballadors? Es podia implantar a Glovo?
No t'ho entès.
Aquest nou sistema de fitxatge de treballadors, de fitxar l'hora d'entrada, de fitxar l'hora de sortida, que s'està implementant arreu de l'Estat, sí, serviria per als treballadors de Glovo?
És que, clar, el problema és que com Glovo no assume, planteja un altre paradigma, que és jo soc una empresa i em relaciono amb professionals independents, llavors fa com que tot això no li afecta, no? Vull dir, no ho aplica perquè no reconeix la laboralitat. A partir de la primera premissa, que és jo no et reconeixo com a treballador, tot el que més és el que ha passat amb aquest noi d'aquest accident mortal, no? Sí. O sigui, com jo no et reconec com a treballador, no aplico ni una sola norma de tota la llei de prevenció de riscos laborals. Ni et fan formació, ni et donen un casc, res, clar, com en teoria el repartidor és autònom.
No només això, deixem preguntar-te si els ciclistes d'aquesta empresa o que treballen per aquesta empresa estan assegurats.
Clar, aquí ve la paradoxa, que Glovo, tot i plantejar això dels autònoms, per dir-ho així, no se l'ha volgut jugar a un nivell bastant greu, com en aquest cas, justament, aquest accident tan dramàtic, pues sí que té una assegurança per repartidors. Sí, en teoria són professionals independents perquè tens contractada una assegurança per cobrir aquest tipus de coses, no?
Arran de la mort del treballador, han sortit conflictes a la llum entre empresa i treballadors que abans no eren motiu de manifestació de la precarietat d'aquestes feines?
Doncs sí, clar, és que imagina't com estan els ànims. Els ànims estan la gent està molt, molt emprenyada, perquè, a més, clar, a banda de qui té la culpa en un accident, és que encara que la tingui el propi repartidor va tan al límit treballant, que això és part de la perversitat i de la precarietat. O sigui, van a tota castanya per la via pública, perquè han de repartir molt ràpid, que això augmenta moltíssim el risc de patir accidents laborals a la via pública.
Deixa'm preguntar-li, senyor Castro, si vostè creu que utilitzar empreses com aquesta, n'hi ha moltíssima, no per esmentar una, hi ha Gestit, hi ha moltes més. Utilitzant empreses d'aquestes, afavorim la precarietat dels seus treballadors?
Clar, aquí entrem en paradoxa.
Perquè, clar, si no les fem servir, també entren en precarietat aquests treballadors perquè no tindran feina.
Exacte. Aquí hi ha una lectura complexa, perquè si nosaltres, com a sindicat, estem revertint aquesta situació i ja la inspecció comença a obligar a Deliveroo o a Glovo a cotitzar-los en el règim general, té un punt com de dir, no, senyors consumidors, no deixin just ara de consumir. I després, per una ètica del consumidor, Sí, és més que desitjable per una banda, però, ostres, també et poses a analitzar i ni els mòbils ni la roba que la fabriquen sovint a fàbriques, bueno, doncs tot aquest debat que és molt antic ja, eh? Mm. Llavors, clar, arriba un moment que t'hauries d'anar a viure a les muntanyes.
Es preveuen mobilitzacions, més demandes per part dels treballadors?
Jo crec que sí. Sí, en principi sí, i perquè ahir justament varen fer la concentració i l'oficina de Glovo la van tancar. Bueno, això no ha apaivagat pas els ànims.
No m'atreveixo a dir encara que és una multinacional, però sí que és veritat que és una empresa molt important. Com s'hi pot lluitar en contra de la precarització de la gent que hi treballa per una empresa així?
Doncs mira, et posaré un exemple molt concret, que és Argentina. Allà, evidentment, cada país té les seves lleis, eh? Allà només un jutge ha posat en jaque a Glovo i altres plataformes dient queden bloquejades per ordre judicial les aplicacions fins que no les empreses no em garanteixin o no em mostrin, no acreditin unes certes garanties per repartidors. Per exemple, que portaran casco, per exemple, que no portaran la motxilla isotèrmica a l'esquena, per raons de salut laboral, des de l'U, o, per exemple, a Xile els han fet fora. O s'han hagut de marxar, digue-li com vulguis. Sí. Vull dir, i si hi ha voluntat política, si a nivell judicial es batalla o reverteix tot o no es pot permetre aquest model d'empresa i de tracte als treballadors.
Per últim, deixi'm que li pregunti, perquè Glovo assegura, de fet ja m'ho responia fa poquet, però deixi'm deixar-ho clar. Glovo assegura que el ciclista mort dissabte no era repartidor de l'empresa. La companyia apunta que el repartidor mort a Barcelona podria haver utilitzat il·legalment el compte d'un tercer. Això és així?
Això segur que s'ha donat. No sabem si és aquest el cas, però Glovo perd de vista un detall. La responsabilitat de si això passa és de Glovo, perquè la responsabilitat sempre recau en l'empresa. Ha de tenir un control dels seus empleats. Ho podem concebre, per exemple, al Corte Inglés, que passés això, oi que no? S'exonera l'empresa de la responsabilitat pel fet de... És que no. Precisament és per la precarietat i per tot el sistema i el tipus de contracte que ha establert Glovo que això pot arribar a passar. Però és que és responsabilitat d'ells.
Segur que en seguim parlant des d'aquest programa si hi ha noves manifestacions, concentracions. Robert Castro, advocat del sindicat de ciclomissatgers Free Riders, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest i sort.
Gràcies a vosaltres.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I ara, si s'entreu a la nostra plana web, segur que hi trobeu promocions com aquesta, Mercè Raga.
Promocions com la de Capravo, perquè cada setmana Ràdio Estel regala cistelles amb selecció de productes Selectia Belisania. Et fem una pregunta, Joan, que has de respondre correctament a radioestel.cat. Durant aquesta setmana preguntàvem cada quan sorteja Capravo 60 premis de 60 euros i la resposta correcta era cada mes. Felicitem, doncs, a l'Enric Ferrer de Cornellà de Llobregat, que l'ha encertat a la primera. Tenim nova pregunta d'aquesta setmana, que és la següent. Quin producte has de comprar a Capravo per participar en el sorteig d'una bicicleta?
Ep.
Si sap la resposta, entra a www.radiostal.cat.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Ara sí, anem a publicitat i de seguida en aquest estudi a Arrels Fundació.
Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa't al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Va ser en una altra vida de sang i d'esforç, quan la negró era una virtut...
Doncs un dia més que volem treure aquesta negró de la que ens parlava Gerard Quintana i parlar del sensellarisme, de les persones que viuen al carrer, un problema generalitzat a Barcelona. Sílvia Torralba, membre de comunicació d'Arrels Fundació, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui parlem d'una proposta que heu fet aquesta setmana passada a Arrels i que sí. Déu-n'hi-do el resultat que ha tingut.
Déu-n'hi-do. És una proposta que ja vam fer també fa 3 anys amb motiu de les eleccions estatals que hi havia aleshores i que ara vam pensar que era el moment de tornar a repetir-la amb motiu de les eleccions municipals centrades a Barcelona, en el nostre cas. El que vam fer és reunir persones que tenen un compte de Twitter i que d'alguna manera són influents a Twitter, no? Això vol dir que tenen molts seguidors i que té impacte tot allò que diuen.
Estem parlant de Màrius Serra, de David Fernández, l'exdiputat de la CUP...
Del Vicent Partal, per exemple, sí, d'altres periodistes, no?
De moltíssimes persones,
sí,
eh?
Sí, de moltíssimes persones. En total, de fet, una vintena de tuitaires que van voler venir a passar una tarda amb nosaltres i a cedir el seu compte de Twitter. Això què significa? Que van seure en una taula amb un petit ordinador i van formar parelles, no? La persona que tenia el compte de Twitter i una persona o que viu ara mateix al carrer o que ha viscut al carrer. I aleshores la idea era, jo et cedeixo durant una hora i mitja, dues hores com a màxim que vam estar, al meu compte de Twitter perquè la persona que ha viscut al carrer li pugui fer arribar la seva experiència, els seus missatges, les seves propostes als polítics que es presentaven a les eleccions aquí a Barcelona, no? Perquè potser d'alguna altra manera no els hi ha arribat aquest missatge, vam pensar, bueno, fem-ho d'una manera molt directa, com és Twitter, que ens permet enviar aquests missatges directes a les persones alcaldables i que sigui les mateixes persones que han viscut al carrer, no Arrels o qualsevol entitat o una institució, sinó la persona que ha viscut al carrer que li digui allò que vulgui.
Canviï les seves preocupacions més personals, eh? Més de 5.800 tuits, ni més ni menys, per donar veu al vot invisible. De fet, així titulàveu aquest hashtag, eh? Vot invisible. Per què vot invisible?
Vot invisible perquè la majoria de les persones que viuen al carrer no voten, la majoria d'elles perquè no pot votar, perquè no té aquest dret per diferents motius. I el fet d'invisible també és perquè, bueno, el fet, quan arriben les eleccions és un bon moment, creiem també, per visibilitzar que hi ha gent, primer, que no pot votar, però és que és invisible tot l'any, no? I aleshores és una bona manera, creiem, de donar veu, no? I de donar veu de manera molt directa, jo crec, perquè, clar, amb aquesta etiqueta van haver molts tuits, per exemple, o sigui, només... Jo crec que és una manera molt directa i molt de zasca, no? Que molt que et fa com pensar i que et remou, eh? Per exemple, el Pere Escobar, periodista esportiu, ell va fer parella amb la Mireia. La Mireia és una dona que viu al carrer des de fa uns anys i que dorm a una tenda de campanya, no? I que només començar deia, duermo en la calle, en vuestra Barcelona, en mi Barcelona natal. ¿Os preocupa que seamos más de 1.000 cada noche sin un techo sobre vuestras cabezas? Debería.
Déu-n'hi-do.
Clar, són...
Contundent, eh?
Clar, són, de fet, jo crec, frases i missatges que diuen moltes coses de manera molt concentrada, perquè això és el que ens demana Twitter, també, però que, d'alguna manera, com a entitat, no, nosaltres no podríem resumir millor, jo crec.
La Mireia, un dia en parlarem i en parlarem molt fort, també, des d'aquesta casa, perquè trobo que s'han parlat molt poc de les dones que viuen... que viuen al carrer i que, evidentment, també, també ho passen malament. Us van respondre a tots els polítics?
Ens van respondre a tots els polítics abans o després. Clar, també és normal, perquè nosaltres els vam avisar prèviament, perquè, clar, de cop i volta, que durant dues hores t'estiguin arribant missatges, no?
Això què és, no?
Clar, clar, aleshores vam pensar, anem a avisar-los, no? Tinguem aquest detall.
Tenir pietat.
I, clar, no? I a més també perquè creiem que és una oportunitat perquè estiguin al cas i que puguin respondre també, no? I que puguin explicar què diuen els seus programes, com plantegen ells la problemàtica del sensellarisme a la ciutat, quines alternatives tenen, i donar resposta directament a aquestes persones. Durant tota la iniciativa, aquelles dues hores que vam estar tuitejant, ens van respondre bastants, en directe. Això va ser un subidón, també per nosaltres, no? Perquè et dona com sentit, també, a tot allò que estàs fent, les persones s'animen, volen encara donar més missatges, i després ens han continuat responent, no? Què ens han dit? No? Per exemple. Sí, doncs ens han parlat de poder seguir impulsant el model Housing First, que són aquests habitatges individuals per a les persones que dormen al carrer. També ens han parlat de poder promoure més programes com el Làbora, que volen incidir en tots els temes de la capacitació i la inserció laboral. Els polítics també ens han dit que voldrien, no tots, però alguns, parlen de poder augmentar el número de professionals, educadors i educadores dels equips de carrer, que hi ha a Barcelona. També hi ha alguns polítics que em sembla molt interessant que diuen ha d'haver menys albergs, ha d'haver més centres petits, distribuïts per tota la ciutat, i que això permeti a la persona no haver de desplaçar-se tant. I en general són propostes que considerem positives, i, bueno, que també es podrien millorar, no? Perquè si potser parles de promoure el Housing First, però dius que la teva proposta és fer 50 habitatges, potser 50 habitatges en 4 anys, ens quedem una mica curts, perquè a Barcelona 1.000 persones ara mateix dormen al carrer. I com deien al final de l'acció, no? Deien algunes persones que viuen al carrer quan vam acabar, ostres, i això per què no ho repetim d'aquí 2 anys? No? Perquè, clar, no hi haurà eleccions, però podrem fer...
Mandat, eh?
Clar, clar, i podrem fer el seguiment.
De seguida et pregunto per les impressions de les persones sense llar que van posar-se al Twitter a preguntar als candidats doncs, totes les seves preocupacions. Abans, però, deixa'm esmentar-te, perquè em va cridar l'atenció, i ho dic obertament perquè està, evidentment, a Twitter. La CUP Nacional va tuitejar algo així com això hauria de ser el primer problema del qual els polítics ens n'hem de fer càrrec, això hauria de ser la primera cosa a posar sobre la taula. Deixa'm preguntar-te, ara és un atraco a mà armada, també és veritat, jo ho reconec.
Veurem si tenim resposta.
Però deixa'm preguntar-te si saps quants dels partits que es presentaven portaven aquest punt com a primer del programa. Perquè, clar, és que és molt fàcil.
Com a primer, cap.
És molt fàcil dir-ho.
Clar.
És molt fàcil dir, això hauria de ser una crítica, evidentment, constructiva, eh? Evidentment, ara la CUP igual està dient, ostres, Joan, no estàs sent just. No, no, però vull ser just per tothom. Molts polítics han dit, això haurien de ser el principal problema, això és una qüestió que hauria de ser punt número 1 la qüestió clau política de Barcelona. Bé, doncs.
Bueno,
posem-ho.
A cap programa polític, no, electoral, venia com a primera problemàtica o primera preocupació el sensellarisme a la ciutat. De fet, en algun programa ni tan sols es mencionava la problemàtica del sensellarisme amb aquestes paraules. Sí que és veritat que en alguns programes i perquè ens els vam estar llegint tots, vam fer tot el buidatge també de totes aquestes, no, propostes que feien els partits, també una mica per preparar l'acció del vot invisible i donar una mica d'informació a les parelles que després havien de tuitejar per si volien alguna orientació. I el que hem trobat, una cosa positiva, és que és la primera vegada que... O sigui, és la vegada que més partits polítics parlen sobre la problemàtica de les persones sense llar als seus programes electorals. I això és una cosa positiva i a destacar, creiem. Ara, com a primera preocupació de ciutat, no. No. I també hi ha un altre tema, que només vam trobar un programa que parlés de solucions o propostes per abordar el sensellarisme des del punt de vista de l'habitatge. i no de serveis socials. I això ens sembla també molt important, perquè creiem que és aquesta la mirada també que hem de tenir.
Rapidíssim, perquè ens queda res, mig minutet, però sí que volia preguntar-te com es van sentir les persones sense llar.
Es van sentir a tope, jo crec, molt apoderades.
Només per això val la pena?
Sí. Sí, perquè ja ens estan dient que quan ho tornem a fer, que no cal que hi hagi unes eleccions. Perquè és un moment que dius, algú m'està escoltant. Per començar, la teva parella que tens al davant, que tu no coneixies de res, que és una persona, no, entre cometes, coneguda o important, no, a les xarxes. I després, perquè els missatges que dones a les xarxes tenen respostes de persones anònimes i també dels polítics, en aquest cas.
Sílvia Torralba, membre de comunicació d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres, bon dia.
A les 9, nosaltres que actualitzem tota la informació amb Mercè Raga al capdavant i després ho superdim perquè parlem amb Domus Vi aquí a Ràdio Estel. Fins ara.